Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà és el dia de la llet materna, de banc de les mares, que són donants de llet materna. Precisament són unes 700 mares aproximadament a l'any que donen llet al banc de llet materna, un banc que tot just fa anys. Tenim al telèfon a la responsable del banc de llet, la Vanessa Pleguezuelos. Vanessa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quants anys compleix el banc de sang? De sang, perdó, sí. De sang no, de llet materna. Sí, sí.
Pues mira, enguany farem 11, però com l'any passat no vam poder celebrar-ho perquè estàvem en la pandèmia i per seguretat i per diferents confinaments, doncs no vam poder celebrar-ho, doncs aquest any volem fer una festa grossa per celebrar el desè aniversari del banc de llet.
El desè més 1. Clar, jo m'he confusit banc de sang perquè sou el mateix, és a dir, és la mateixa sí. Administració, banc de sang i teixits, el banc de llet materna depèn del banc de sang i teixits, no?
Exacte, és una línia d'activitat del banc de llet i a vegades a nosaltres també ens passa, que creuem sang i llet, no? Quan diem donants de sang, no? I som donants de llet, vull dir que no passa res. Som els mateixos.
Primer, d'on surt aquesta... la idea de començar a dir, ostres, hem de fer de forma estable un banc de llet materna per ajudar sobretot els nadons prematurs?
Doncs les primeres converses van néixer el 2007. Nosaltres estàvem al recinte hospitalari de l'Hospital Vall d'Hebron i allà hi ha una de les UCIs més importants de Catalunya, UCINA Natal. I llavors hi havia aquesta necessitat, no?, que les mares que no podien allatar els seus bebès, que bebès molt prematurs, que estan per sota les 32 setmanes de gestació, que són menys d'un quilo, doncs havien de poder accedir a una llet donada, pasteuritzada. I llavors aquí vam començar a tenir les primeres converses i va ser el 2011 quan el nostre govern autonòmic ens va autoritzar a dur a terme aquest servei. Mm.
Clar, la primera pregunta aquesta, quan un nadó necessita llet materna de donant? En quin moment?
Doncs les principals indicacions és un prematur molt prematur, que són els que estan per sota de les 32 setmanes de gestació i pesen menys d'un quilo i mig de pes. Per tant, és un nadó molt immadur, molt vulnerable. La mare està en una situació no esperada i que psicològicament afecta la seva lactància. A més que és un nadó que, al ser tan immadur, doncs no hi ha reflexa de succió, no sap succionar i no el pot posar al pit i tampoc té reflexa de deglució. I també és un bebè que, pel seu pes, doncs, està a una incubadora. Per tant, la mare tampoc el pot tenir sobre molt d'estona. I això perjudica l'establiment de la lactància, perjudica la pujada de llet. Llavors, en la majoria dels casos, en aquesta situació, doncs, la mare té dificultats de tenir una producció estable o correcta. Llavors, en aquests casos, doncs, haurà de poder, no?, aquest pacient, aquest bebè, poder accedir a una llet humana, en aquest cas, a donant.
Tots sabem, ja la ciència ja ho ha dit, els beneficis de la llet humana, la llet de les mames, per contrapartida de la llet artificial, per dir-ho d'alguna manera, no? Però no està de més recordar-ho. Per què llet humana de donant i no llet artificial, per dir-ho d'alguna manera?
Qualsevol tipus de llet o qualsevol sucedani de la llet doncs pot alimentar, no?, a un nadó, a qualsevol nadó, perquè té uns nutrients, no?, que són adaptats per aquest bebè. Però la llet humana té altres components, té altres bioactius que ajuden per exemple, poden ser factors de creixement, poden ser factors immunològics, que ajuden al correcte desenvolupament dels seus sistemes, com pot ser l'immunològic, i a poder defensar al bebè, no?, de infeccions respiratòries, infeccions digestives i sobretot en la prematuritat, que els seus budells, per exemple, no estan ben desenvolupats i són molt permeables, doncs qualsevol microorganisme que pugui accedir, que pugui entrar pel seu sistema digestiu, doncs podria colonitzar el seu cos i fer una infecció molt greu. Per tant, és essencial, no?, que aquest prematur doncs pugui rebre llet de materna.
Clar, primer, conforme a la llet materna, això passa com la sang, que caduca o no caduca?
Bueno, la llet, com la podem tenir congelada, doncs el període de caducitat és més gran. Vull dir, la mare a casa seva la donen potser 4 setmanes,
sí,
i ens ho envien. Nosaltres des de l'extracció doncs tenim 3 mesos per poder-la processar. Però un cop la processem, la pasteuritzem i l'analitzem, doncs la podem tenir, com tenim ultracongeladors, que tenim la llet a menys 80 graus, doncs la podem tenir fins a un any, que és la seva data de caducitat.
Quines mares que puguin estar sentint ara mateix, què han de fer si volen ser donants de llet materna?
Doncs es poden posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra web, que és bandesang.net /bandellet, o bé ens pot trucar al nostre telèfon d'atenció a la donant, que és el 93557-3566, i li podem derivar a un centre de selecció, que és un centre on et faran l'entrevista. Tenim 21 centres de selecció distribuïts en tot el territori, en tota Catalunya, i llavors només ha de fer aquest primer desplaçament per fer-se una entrevista mèdica, per veure si el seu historial doncs, és apte per la donació, i li farem una extracció de mostres que seran analitzades i en els propers dies li donarem el resultat. També li donarem un kit de la donació de llet perquè tingui un extractor i tingui uns recipients per poder fer aquestes donacions i tot això. O sigui, tot el que ve després, que serien les donacions, ho podria fer des de la seva pròpia casa i nosaltres li passaríem a recollir per casa seva.
Entenc pel que estàs explicant que no totes les mares o no totes les llets serien adequades.
Bueno, hem de pensar que la llet de la pròpia mare per un pacient, per un bebè prematur, és la més adequada pel nadó, perquè està adaptada i, a més, no té cap tractament tèrmic. Per tant, sempre és la que està en primera posició. D'acord? Si això no és possible, sí, llavors passem a la llet de banc. Però també hem de dir que hi ha mares doncs, que poden tenir alguna malaltia, alguna infecció, com pot ser la Covid, llavors hi ha un període d'exclusió, o poden estar sotmeses a un tractament farmacològic que potser no és compatible amb la lactància perquè aquest fàrmac passa a la llet, o diferents criteris que poden excloure la mare temporalment o definitivament de la donació, com a la donació de sang.
Quants nadons es beneficien d'aquest banc de llet materna a l'any?
Doncs aproximadament tenim uns 600 nadons que es beneficien. Actualment ja...
Estem parlant de nadons molt prematurs, com explicaves abans, no?
Sí, de molt prematurs i prematurs extrems. O sigui, podem parlar d'un bebè que potser té 24-25 setmanes de gestació i pesa 600 grams de pes.
Entonces, Vanessa, se'm passa una pregunta pel cap. No sé si tindràs la xifra o no. Jo no sé quants nadons prematurs neixen a Catalunya en un any. Són molts o pocs, 600?
A veure, nosaltres estem parlant dels extrems, és a dir, que són els que estan per sota de les 32 setmanes de gestació. Però puc dir que la llet a banc arriba actualment a totes les UCIs neonatals que hi ha a Catalunya i que hi ha una gran majoria, un gran percentatge d'aquests nadons prematurs o prematurs extrems o molt prematurs que reben llet de banc. En els primers moments de vida, potser les primeres tomes, encara que siguin, necessiten d'aquest suport.
D'acord. D'acord. Doncs ja sabeu, si sou donants de sang, perfecte. I també cal ser donant de llet materna. Si esteu interessades en aquest cas, doncs si entreu a la web del Banc de Sang i Teixits o busqueu senzillament per Google, googlegeu allò de Banc de Llet Materna, de seguida trobareu totes les dades. Vanessa Pleguezuelos, responsable del Banc de Llet, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
I felicitats i aniversari, que gaudiu de la festa.
Gràcies.